Creativa?
El Madame t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Madame, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@madame.cat i no oblidis visitar el nostre web madame.cat.
El Madame és obert tot l'any. T'hi esperem.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts al resum informatiu d'aquesta setmana. Us parla Abel Font. Dilluns 15 de maig obríem informatiu parlant de la primera part de l'homenatge a Rafael Sabadí, en Rafalet, traspassat l'any passat. Un homenatge que es feia al camp municipal d'esports de la muntanya del Pastor. Un homenatge organitzat entre juntament el col·lectiu Cuina de l'Empordanet i la família. Vam escoltar en aquesta notícia per aquest ordre les veus de Josep Bofill, regidor d'Esports, Martí Sabrià, gerent del grup Costa Brava Centre Hotels, Miquel Bosch, president actual del Futbol Club a l'Escala, Angelina Vilà, vídua de Rafael Sabadí, i Víctor Puga, alcalde.
Benvinguts a aquest homenatge en dia d'avui, com en diguem, en Rafael Sabadí, en Rafalet, més conegut com el coneixia tothom aquí al poble i per tota la comarca, tot plegat en aquestes instal·lacions esportives municipals que en Rafalet doncs, va viure, va participar com a regidor per part de l'Ajuntament i també en totes les facetes del futbol, com a jugador, en aquest cas en el Camp Miramar, directiu i president també en els seus anys de president en el club. Com avui és conscient, Rafalet va tocar tots els àmbits de la vida, el familiar, el social, polític, culinari en aquest cas, i amb tota la gent que som aquí, doncs res més, com a regidor d'esports, donar-vos la benvinguda, esperar que gaudiu d'un bon dia i que es compleixi l'objectiu que és recordar avui en Rafalet.
No puc dir gaires coses, però vaig conèixer el Rafael fa molts anys i m'agradaria deixar clar que és d'aquella gent que ha fet una cosa poc habitual a la vida, que era aparcar els somnis per dedicar-se als desitjos. Jo crec que això és una cosa molt difícil. El somni és una cosa que poques vegades porta a terme i, en canvi, quan converteixes un somni en passió i una passió en desig, arribes a veure molta feina feta. Crec que és una mica la trajectòria del Rafael. Tres grans passions que jo li he conegut, una l'escala i l'Empordà, l'altra la cuina i l'altra el futbol.
Els meus primers records d'en Rafael són al magatzem de l'avi Llorenç, del meu avi, al carrer La Torre, quan ell, amb alguns que llavors van ser alcaldes posteriors, jugaven als partits de Pedró i Passeig i ells es anaven a equipar. I recordo que el meu avi tenia la mania de que els jugadors tenien que pesar. I en Rafalet llavors tenia 15 o 16 anys i era molt petit. I per pesar, perquè el meu avi els pesava, es posava pedres a les butxaques per poder pesar una mica més. Seguidament, la relació del futbol amb en Rafael ve que ell juga amb l'equip de juvenils, és un jugador destacat i va a proves al Futbol Club Barcelona. Posteriorment, per la seva feina, té difícil jugar en el primer equip de l'escala perquè els diumenges és quan treballa i ens trobem junts a l'Armentera, que hi va jugar molts anys allà on te coneix l'Angelina, la seva dona. Posteriorment, ja estan en els últims anys de president, parla amb els regidors i amb l'alcalde de llavors per començar a dissenyar un camp de futbol nou, que és aquest camp que posteriorment és l'alma mater o l'ideòleg, que en dic jo, de que el camp es transporti cap aquí. Treballa moltíssim perquè l'assemblea de socis accepti el canvi de ubicació i ho treballa moltíssim amb les seves contínues, el que coneixeu, amb la moto sense parar, anant a buscar la gent casa per casa.
Tothom el coneixiu, sempre estava disposat a fer favors a tothom. Jo mateix amb ell moltes vegades m'enrabiava perquè ara això, Rafalet, ara l'altre, però bueno, sempre acabàvem allà mateix. Jo reconec que era una persona excel·lent, només preocupava per la família, per tot, i sempre mirava que tot funcionés bé dintre del que els podíem. Estic segura que d'allà on sigui, si veiés això, o crec que ho veu, perquè ja sabeu que era molt creient, deu estar molt i molt content. I el que sap greu és que aquest homenatge que se li volia fer pocs dies abans de morir-se, no se li va poder fer perquè ell ho veiés. Per tant, que Rafel, des d'allà on siguis, que estic segura que tu ara ens veus, vull que miris per nosaltres i que ens cuidis a tots. Gràcies a tots els que heu vingut i, bueno, no tinc res més a dir. Gràcies.
Angelina, vull dir una cosa. I és que, certament, el millor homenatge que se li pot fer a una persona ha de ser en vida. Però jo crec que us heu de quedar amb la idea que en Rafalet va rebre un homenatge en vida constant els darrers anys. Ja no els darrers moments en què ja estava malalt i que es trobava malament. En Rafalet era una persona reconeguda per tothom, una persona compromesa en tots els àmbits que va tenir la seva rellevància, que aquí se n'ha parlat. La família, òbviament, era una persona, un defensor molt, molt ferm de la família, però també ho era de la cuina, de la seva feina, de l'esforç. També ho era del futbol, com una de les seves passions, i també ho era de la vessant social, la vessant més vinculada a la política, la que jo vaig viure doncs, uns anys també com a regidor, i que en Josep Maria i l'Estanis doncs, també, a banda de la seva faceta com a amics d'en Rafalet, també a nivell polític, doncs, també van viure intensament una relació amb en Rafalet. I jo deia l'homenatge en vida. Quan una persona és un referent, quan una persona se li reconeix això en vida, doncs jo crec que aquest homenatge és continuat al llarg dels seus anys.
Les flors són protagonistes el cap de setmana passat amb la tradicional exposició del CERC, que enguany arribava a la seva 27a edició. Es va poder veure de divendres a diumenge. La mostra és possible gràcies a la col·laboració de desenes de veïns i jardiners del municipi. Escoltàvem les veus en aquesta notícia de l'alcalde Víctor Puga, la presidenta del CERC, Mercè Rueda, i d'un dels promotors de l'exposició, en Paco Muñoz.
Quan parlem de ciència, doncs podem parlar de moltes coses i tothom té la seva visió, però sens dubte la gent d'una vila és la que identifica un territori, i aquí a l'Escala doncs, les seves entitats doncs, és el més rellevant del nostre municipi. A nivell social doncs, tenim una activitat tremenda. El CERC segurament abandera aquest conjunt d'entitats per l'empenta que té, jo deia per la devoció amb la que treballa, jo deia que es pot treballar per obligació, per devoció, i sens dubte el CERC ho fa de manera desinteressada per crear, per sumar, per construir, per aportar alguna cosa de profit al conjunt de les escalenques i escalenques. I per tant, aquesta exposició és un aspecte doncs, rellevant d'aquesta activitat que fan durant tot l'any. Estem molt contents de participar i felicitem els més de 30, prop de 40 famílies, persones que han participat a l'exposició. Arribem a la 27a edició d'una exposició que té molt de seguiment. Avui era plena aquesta sala i, per tant, moltes felicitats al CERC, en primer lloc, i en Paco també per la feina que fan.
Bé, encantada, no? Moltíssima gent a la inauguració, cosa que no sol passar. Ajuntament, tot, una bona en Paco, que s'ha fet un fart de pancar avui aquí. I, a part, més participants. I això és important. Hem superat amb 5 participants de l'any passat i amb diverses plantes més. El que es tenim menys roses, però crec que és per la culpa del temps. Però bé, més participants, això vol dir que anirem creixent, i d'aquí uns anys, doncs, jo sempre dic que abans de plegar del CERC vull escampar aquesta exposició en algun pati particular o alguna altra zona, com Església o el Folí, per dos dies puntuals. I si veiem que anem creixent, espero que puguem fer-ho abans de passar aquests 4 anys que em queden.
Dos, la qualitat de les plantes, les dones les cuiden molt bé, i els homes, que hi ha també, que jo sé que hi ha que cuiden també, i que la gent s'integri al poble, comença a integrar-se això, jo lo començaré a defendre, perquè m'agrada que la gent s'integri, que faci coses al poble, que fem poble, fem vila, fem, ja l'he tornat a dir, fem societat en si, això és maco, en un poble com l'Escala, m'agrada molt. M'agrada que la gent s'integri. En aquestes coses, doncs, ho trobem tot.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 16 de maig, el regidor d'Esquerra Republicana de l'Escala, Carles Carlà, va ser el convidat de la Casa de la Vila, a Canal 10. Entre altres temes, a l'entrevista va parlar de la compra de l'hotel Neusmar per part del grup en Rosa dels Vents, una operació que ell va propiciar. Escoltem diferents fragments d'aquesta entrevista. Carles Carlà.
Era un problema quedar-nos sense aquestes 75 places. I jo recordo que la gent preguntava, bueno, però què penseu fer, no? Perquè ens estem quedant sense places hoteleres. I ens contestaven que, bueno, que era una empresa privada i que ells eren uns propietaris que s'ho podien vendre, amb el risc de que allò es podia tirar a terra i fer apartaments, perquè urbanísticament és terra, o sigui, que no és zona hotelera. Per tant, aquí teníem molt de risc, no? I jo, molt humilment, agafant contactes, vaig agafar agenda de contactes que tenia de cadenes importants hoteleres, i la que creia que més encaixava amb l'escala era Rosa dels Vents, perquè ningú l'últim dia va a turisme aviam què puc fer. Per tant, sabem la satisfacció i el que vol fer el turisme quan arriba, però no sabem la satisfacció que té de l'escala en quan marxa. Per tant, hem de crear, perquè ara sense dades és impossible que puguem prendre una decisió, hem de crear alguna cosa per saber la satisfacció, com ha trobat els hotels, com ha trobat els aparcaments, com ha trobat la neteja del poble, els serveis, la qualitat dels serveis, com els ha trobat, i això ho hem de crear. I aquesta persona on està? Doncs està en un hotel, està en un càmping, està en un apartament o està en un hostal. Per tant, els nostres aliats en turisme han de ser ells. I els hem d'agafar de la mà i dir, anem junts. Quanta més informació tu em donis a mi, més accions podré fer jo perquè tu tinguis més ple. Amb la mateixa entrada que tu estàs tenint de les runes, des de gratuïtat en el carrilet o un descompte en el carrilet, a totes les... Ara crearem museïtzarem el folí, doncs aquella entrada que et serveixi per l'entrada del folí, que et serveixi per l'entrada del maram, que et serveixi pel masle, i bueno, ja has aconseguit que la gent s'acosti, no?
Els dies 3 i 4 de juny vinent se celebra la desena edició de la Fira Arrels del Vi. Entre les novetats, enguany s'han programat 10 activitats, una per any, que es faran a l'escala els dies previs. Dimarts al matí es va fer el tast de vins, que enguany incorpora vins rosats. Escoltem les veus de Rafaela Sabadí, que era el coordinador d'aquest tast.
És que no ens ho creiem. Han passat 10 anys d'Arrels del Vi, una història que va començar petita, entre amics i de molt bon rotllo, ha acabat creixent moltíssim. Estem molt, molt contents i la pensem organitzar grossa. Començarem amb 10 a l'escala, que es faran del 26 de maig al 2 de juny, i que convidem a tothom a l'escala i que vulgui venir, amb històries relacionades amb el món del vi sempre i amb molts col·laboradors. A la Fira Arrels del Vi es poden tastar més de 100 referències de vins de la DEO Empordà. Pots conèixer de primera mà els enòlegs i els propietaris de tots els cellers. Tens la teva copa Riedel, i amb la teva copa Riedel pots anar tastant totes les referències que vulguis. És un format professional, pensat per tothom. Després tens activitats com la visita a les ruïnes d'Empúries, tens Arrels Kids, que aquest any els nens podran fer un pot d'anxoves de l'escala i emportar-se a la casa, que és una activitat molt pensada per ells i per l'escala. Després tindrem també un val de 5 euros en el qual tu, després de tastar tots els vins, pots comprar-te l'ampolla que més t'agradi. A veure si aguantes només de comprar-te'n una. I després tindrem un curs de copatge, i moltes activitats i moltes sorpreses.
Aquesta és la novetat del Tassa Cegues, és que incorporem una nova categoria de vins, que seria els vins rosats. El vins rosats és un estil de vi que la demanda va pujant cada any i creia que li havien de fer un homenatge. I el millor homenatge, doncs, era fer l'entrada en el concurs i que sortís com a vi premiat també la categoria de vins rosats.
Sabadell es mostra satisfet de l'evolució en positiu dels vins empordanesos.
Els vins, és veritat que van començar d'una manera, amb un estil, i cada cop doncs van trobant més el seu lloc. Els vins de l'Empordà respiren identitat, respiren autenticitat, és el camí que hem d'anar a buscar. Al món hi ha mils de marques i milions de marques de vins, llavors el tret diferencial és que els vins respiren paisatge, i els vins de l'Empordà actualment són vins que identifiquen un territori, una història, un canvi generacional, unes varietats, un clima.
L'actualitat del diagnòstic i el tractament de la fibromiàlgia i altres síndromes centren un extens debat en la conferència programada a la sala d'actes municipal en el Dia Mundial d'aquesta síndrome. Vam escoltar en aquesta notícia les veus de Ramon Valls, cap de reumatologia de l'Hospital de Figueres, Nuri Pérez, psicòloga i especialitzada en fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica, l'SFC, i escoltàvem també a Carles Salvador, llicenciat en Ciències de l'Esport.
Per un dolor de més de 3 mesos de durada, a la part superior, a la part inferior, a la part dreta i a la part esquerra del cos, que bàsicament s'acompanya de cansament i de mala qualitat del son. O sigui, un dolor generalitzat que s'acompanya de cansament i de mala qualitat del son. Això són els símptomes bàsics. No se sap bé l'etiopatogènia, el que ho ocasiona. S'estan fent molts estudis, aquí és on s'estan gastant molts de recursos de recerca, però, en principi, la base és una miqueta el sistema neuroendocrí que ens regula totes les funcions del cos, doncs que se queda una miqueta mal connectat o sobreusat, i això comporta aquesta mala transmissió neuromuscular.
Hi ha, evidentment, tot un viacrucis, no?, de recórrer a metges, abans no se sap on el que té, que a vegades és un alleujament saber què tinc, i moltes vegades doncs, comporta després aquest procés de diagnòstic i d'acceptar que tinc una malaltia crònica, no?, i assimilar-ho. I aquest potser és el procés que costa més, el d'acceptació, el de canvi d'hàbits i el de que haig de modificar coses de la meva vida. Relaxa't i minimitza l'estrès, practica... Aquí us he posat mindfulness en el sentit de estar present, ser conscient de com estic. Aquí ajuda molt a vegades el que es deia de la relaxació, la meditació. Ment i cos estan units, som un tot, i un influeix en l'altre. Hi ha d'haver-hi un equilibri. I llavors, penso que és important doncs, tenir-ho en compte. No només és la part física, sinó que també hi ha aquesta part emocional i psicològica a tenir en compte.
Però aquestes tres coses que us acabo de dir, això els hi passa a... si és la reacció de l'esport de qualsevol persona. Què passa, a més, amb les persones que patiu fibromiàlgia? Hi ha una disminució del llindar del dolor. És a dir, no notem tant de dolor per una mateixa quantitat. I aquesta disminució és tant en la qualitat com en la quantitat. Què vol dir això? Que els punts en què se senten dolor es veuen disminuïts i fins i tot alguns arriben a desaparèixer. És a dir, hi haurà punts en què potser en un moment que no estàveu fent cap mena d'activitat física sentíeu dolor i amb l'activitat física doncs, poden arribar a desaparèixer. Quines activitats o quines opcions podem tenir? Doncs us les he dividit en uns quants grups d'activitats que ara de seguida us les especifico una mica més. Per un costat tindríem les activitats aquàtiques, per l'altre les activitats amb bici estàtica, un tercer grup que engloba tot el que és més activitats tipus tai chi, yoga, pilates, un quart que seria una part d'esquí i un cinquè que seria el treball amb vibracions, que faria referència a aquestes màquines que hi ha molts gimnasos que vibren.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, 17 de maig. Ajuntament i Cor Indica signen un conveni de col·laboració pel qual el consistori ajudarà econòmicament el cor, ara constituït com a associació cultural independent de l'Escola de Música, entitat de la qual formava part fins ara. Conxita Sureda, presidenta del Cor Indica, i Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Home, estem molt contents perquè sembla que no una quantitat que ens ha donat l'Ajuntament, que de totes maneres, sempre que els hem necessitat, ens han col·laborat amb alguna cosa. Doncs ara, a començament d'aquest any que hem tingut una coral fa 15 dies, doncs ens ajuda molt una quantitat perquè va bé per pagar tots els gastos, que llavors en traurem una part i perquè al mes de setembre-octubre en torna a venir una altra. Però agraïm a l'Ajuntament que ens doni aquesta quantitat, que va bé, perquè ja se sap que quan venen corals, després d'haver-hi molta feina, hi ha molt de gasto. És a canvi també de cantades de Nadal, de la Festa de la Sal, de la Fira de Nadal del carrer, les cantades que fem extres que puguem fer durant tot l'any per l'Escala, doncs mira, una ajuda a l'altra.
Bé, doncs avui el que hem fet és signar un conveni amb el Cor Indica, amb una agrupació musical que va molt més enllà del que seria propi d'una entitat doncs, que es dedica a això, a fer cantades, i és que el Cor Indica representa per l'Escala un plus, i és que ens ajuden durant tot l'any en moltes activitats, en moltes cantades. L'intercanvi cultural també és una de les seves dels seus valors, perquè fan intercanvis amb, ara fa poc, en França, al País Basc, amb alguna altra entitat, amb alguna altra comunitat, i jo crec que tot això, doncs, per l'escala és important que es vagi, doncs, recuperant, que es vagi difonent el patrimoni immaterial que doncs, que d'alguna manera reivindiquen a partir de les seves cançons molt sovint. I avui el que es tractava és, a partir de la formalitat també que, doncs, que representa la Constitució com a entitat per part del Cor Indica, això traslladar-ho en paper, i aquesta relació que conveniem any a any amb el Cor Indica, doncs, donar-li forma, donar-li formalitat, i que d'alguna manera, doncs, aquesta formalitat també sigui un reconeixement a la tasca que fan, que porten fent durant molt de temps.
Les obres de la rotonda del Poble Sec entren al tram final. Ja és operativa, dèiem, dimecres, i només falten acabar la pintura del ferm i els detalls finals. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Bé, tràmits finals de l'obra de la rotonda de l'Avinguda Girona amb l'Avinguda Riells. Aquesta setmana s'acabarà de fer els detalls de pintura i senyalització, i la setmana que ve es tancarà l'obra amb l'entrega de les faroles, dels fanals de llum en les dues voreres que queden a la banda de l'Avinguda Riells i l'Avinguda Girona, i l'enjardinament també, aquesta gespa que es posarà al mig de la rotonda. Millora sobretot en el tema de passos de vianants, on s'han fet les entregues de les voreres per tenir unes zones més segures. També a les illetes intermitges entre vorera i vorera s'ha fet una zona perquè el vianant també pugui parar quan està creuant els passos, i es fan també, com s'havia dit, les dues entregues per als cotxes, els dos carrils, a les entrades de les rotondes. A més, en aquesta obra, doncs, s'ha pogut aprofitar els panots que s'han tret de la segona fase del front marítim, tots aquests panots que hi havia al terra de la zona de vianants que anaven des del port d'en Perri fins a la punta, doncs s'han aprofitat per col·locar a les diferents zones, a la rotonda i a les illetes d'intermitges entre voreres.
L'Espai Jove ha organitzat unes setmanes d'activitats on l'esport és el protagonista. La primera ha estat el torneig de bàsquet 3x3 que es feia la setmana passada a Plaça Catalunya, i la segona el torneig de futbol 4x4 que es disputa aquest dissabte a la tarda, i posteriorment una gincana. Xavi Torrent, dinamitzador juvenil de l'Esbotzada.
Bé, l'activitat molt bé, vam obrir inscripcions fa un parell de setmanes a l'Esbotzada, a l'Espai Jove. Ja vam agafar 4 equips i avui s'hi han apuntat 4 equips més. Ho hem dividit en dos tandes, una que va dels 12 als 16 i després de 16 per món a 34, fins a 31, no n'hi ha cap de 34, però fins a 31 l'altre equip. I bé, molt bé, molt bé, s'ho estan passant, la veritat que s'ho estan disfrutant moltíssim. Aquest mes l'Esbotzada ha apostat per l'esport. Ara aquesta setmana fem aquest 3x3 de bàsquet, la setmana que ve tenim el 4x4 de futbol, i després l'altra setmana també tindrem una gimcana jove, que no té res a veure amb la gimcana que es fa per festa major, sinó que serà més una gimcana pel poble, amb altres activitats diferents.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 18 de maig. Documents i objectes de Martí Rauret al Museu de l'Anxova i de la Sal, i els 200 denaris de plata trobats l'any passat al Museu d'Empúries són protagonistes en el Dia Internacional dels Museus. Escoltem Lourdes Boix, directora del Museu de l'Anxova i de la Sal.
A principi d'any vàrem decidir que, sent doncs, un tema social tan punyent, el tema dels refugiats, doncs, com a museus, doncs, també aportar un granet de sorra, encara que sigui amb temes històrics, no?, per fer reflexionar. I llavors, doncs, hem organitzat conjuntament una petita exposició, una petita activitat, també que es pot trobar per internet, doncs, que va de històries punyents del museu, històries controvertides, històries, doncs, que molt de temps han estat amagades, per les repressions, i que ara estan aflorant, afortunadament, amb la Llei de la Memòria Històrica. I cada museu, doncs, dins de la seva especificitat, ha aportat una història del seu museu. I nosaltres, doncs, tenim aquests documents que ens va cedir Josep Maria Murià i Rauret, el fill d'exiliats a Mèxic. La seva mare era escalenca, l'Anita Rauret, i el seu pare de Barcelona, en Josep Murià i romaní, i ell ja va néixer a Mèxic. El seu oncle era Martí Rauret i Callol, el germà de la seva mare, que va ser secretari del president Lluís Companys i que doncs, va ajudar moltíssima gent als moments més durs de la guerra i d'abans de la guerra, doncs, quan hi havia repressions. Va salvar, per exemple, el senyor Isern, el va amagar i va contribuir doncs, molt a salvar vides. Precisament avui doncs, tenim una allau de visites guiades, més d'un centenar d'alumnes que volen visitar doncs, la Casa de Pescadors. També els hi mostrarem l'exposició permanent del museu i la torre del Pedró. I no sé si ha coincidit, també, doncs, però bé, és un dia bonic, especial pels museus, doncs que recordi una vegada a l'any l'activitat que fan els museus de recuperar i difondre el patrimoni en tots els seus aspectes. I estem molt contents que hagi coincidit avui tenir prop de 200 escolars de les comarques de Girona.
Aquesta setmana ha començat o s'ha obert el període d'inscripcions al Casal Integrat Municipal d'Estiu. Durant les tres properes setmanes s'aniran adjudicant les 350 places disponibles entre totes les modalitats. Mariona Muñoz, regidora d'Educació.
L'Ajuntament oferta 350 places, comptant el que és el casaliu, casalet i casal i els matins esportius. Bé, són activitats doncs, lúdiques, esportives i de lleure. Creiem necessàries perquè l'Escala és una població turística en què doncs, a l'estiu es concentra doncs, molta activitat laboral i econòmica i des de l'Ajuntament s'ha de mirar de donar un servei per tal de conciliar la vida laboral i familiar alhora que s'ofereix doncs, activitats d'oci i de lleure. Tots aquests casals de lleure, el casaliu, el casalet, el casal i els matins esportius, que ja estan molt consolidats i que porten anys realitzant-se aquest any, se sumen a la novetat des de joventut, des de l'àrea de joventut, el nou casal de joventut, que cobreix doncs, aquesta franja d'edat dels 14 als 16 anys que quedava descoberta i que els nanos en aquesta edat no poden treballar. Per tant, doncs, entenem que l'Escala disposa d'una àmplia oferta de lleure en període estival. S'ofereixen diferents opcions horàries, hi ha possibilitat d'apuntar-te doncs, per quinzenes, el mes sencer, mitja jornada, jornada completa, una mica doncs, la intenció és poder-nos adaptar a les necessitats de cada família. Alhora, els preus continuen sent els mateixos, preus que considerem molt assequibles i que el que fan és garantitzar l'accessibilitat al servei.
L'economista Joan Major i la periodista Carme Colomina són els dos conferenciants que aquest any participaran al cicle Debats a l'Alfolí, que comença aquest dissabte. En aquesta edició, la temàtica escollida és el futur d'Europa. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Es busquen temàtiques d'actualitat i es busquen, sobretot, conferenciants de primeríssim nivell. En aquesta línia, l'any passat vam apostar per fer-ho a l'Alfolí, per buscar una nova ubicació. En aquest espai doncs, hi ha absolutament rehabilitat. El van dedicar a l'economia i l'esport, van venir dos economistes també de rellevància, en Gai de Liébana i Gonzalo Bernardos, i aquest any apostem per Europa, per parlar del futur d'Europa, sobretot després de 60 anys dels tractats de Roma, hi ha persones que tenen alguna cosa a dir, i jo crec que això és interessant pel municipi de l'Escala, és interessant per tothom, òbviament, però que aquí el fem i que doncs, dos conferenciants també de primera línia s'hagin posat a disposició de l'Ajuntament per organitzar aquesta trobada, aquestes conferències, per nosaltres és un tema que ens agrada molt, la veritat. L'Alfolí serà el dissabte al vespre. El primer conferenciant és Joan Major, és un exministre d'Indústria, és actualment conseller assessor de la Unió Europea en matèria de telecomunicacions i informàtica. Té un currículum molt extens i, per tant, doncs, amb una vinculació i amb paper rellevant a la Unió Europea a partir de diferents càrrecs i diferents col·laboracions. I més endavant, doncs, el següent conferenciant serà la Carme Colomina, és periodista del diari Ara, també ha sigut corresponsal a Brussel·les i també ha seguit doncs, temes d'actualitat a Europa i també al nord d'Àfrica, a Egipte concretament també, i actualment també és professora d'un Col·legi Europa Bruges, es diu. Per tant, també és una nova visió, doncs, la seva visió del futur d'Europa. Jo crec que tot plegat doncs, és una aposta per la cultura, una aposta per la cultura i per l'actualitat també, i oferim això als escalencs i a la gent del nostre entorn, del nostre voltant, que tenim fidels i que assisteixen a aquest tipus de xerrades, doncs que vinguin a conèixer doncs, aquests dos conferenciants i el que ens explicaran.
Veus,
El resum informatiu de la setmana.
Divendres, 19 de maig, el guanyador de la beca de primavera de l'Escala ja ha començat a treballar en el seu projecte artístic que porta per nom La llum que brota de la nau. Gonzalo Rodríguez arribava a finals del mes d'abril i s'estarà a l'Escala fins a mitjans de juliol. L'escoltem en els diferents fragments que il·lustraven aquesta notícia a l'informatiu de divendres.
Estoy aprovechando para tantear en diferentes obras...